Radio 4. Son 4 días. A Marc Margarit.
10 i 6 minuts i tenim molta sort que l'Albert Vaques, quan parem per escoltar les notícies i entren els tertulians a l'estudi, tanca els micròfons. Perquè si tot això s'escoltés, es radiés, si aquests comentaris que es fan...
Jo podria, eh?
Multiplicaria l'audiència brutalment.
Sí, però potser tindríem problemes.
Sí, esto es seguro.
Tu sí, tu segur.
Jo tindria problemes.
No, ja ni problemes tindries, jo crec.
Aniria tot sobre rodes. Sí. Però bé, res, ja comentarem els candidats a les municipals quan hi hagi candidats oficials a les municipals. I ja s'ha entès tot. Sisko Bages, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, Sisko?
Bueno, és que realment... des que venim amb això del telèfon mòbil, pel matí poses, mires i veus...
T'amargues una mica, no?
Com pot ser que estiguem parlant cada dia del Donald Trump, de la tonteria més gran que fa i que encara estigui allà, que hem de pensar que l'hem d'aguantar 3 anys més? És horrible. És que és espantós.
Sí, no? Saps que feien en Televisió Espanyola, penso que era, feien un resum de gener, de l'1,
sí, 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 sí.
Bueno, ha passat de tot en 30 dies, és una bogeria.
És que hem tingut...
Quina degradació, mare. Repassar, sort que tenim el Bruce Springsteen i mira encara.
Aviam, al gener hem tingut el segrest de Nicolás Maduro, l'amenaça sobre Groenlàndia, el fòrum de Davos on s'ha escapçat l'ordre internacional mundial,
Iran,
les protestes massives a l'Iran,
dos assassinats
a Minneapolis i als Estats Units gairebé trencats per la meitat.
I tot el que continua de Gaza...
Tot el que continua passant a Gaza.
L'Ucrània,
de Suïssa. Tenim l'incendi de Suïssa, sí, el dia 1. Tenim l'accident de Damús, uh-huh, i després el col·lapse ferroviari a Rodalies i l'accident també mortal a Gelida.
Puc explicar una anècdota?
És que ens estem deixant alguna cosa?
Sí, la derrota del Madrid al Albacete.
Hòstia, sí. Vale, ja està bé, això. Joan Segarra, molt bon dia.
Bon dia.
Espera't un moment, perquè també va haver-hi ahir la derrota ahir de Cornellà de l'Espanyol. Bon home, bon dia. Javier García,
bueno, és un dia també un mes complicado, eh?
Albert, podem recuperar les declaracions ahir en roda de premsa de... Sé que avui no és la tertúlia futbolera,
espectacular,
però crec que el document és històric. El que va dir ahir Manolo González...
Sí. A veure.
Vas escoltar-ho o no?
No
ho vas escoltar,
sí,
eh? Sí, clar, sí,
és clar.
Són increïbles.
Sí, Manolo, bueno, ara perquè estava mirant el Calafi.
Estaves buscant... Però si que... jugava a les 9 del matí...
Bueno, però jo l'ho vull repetir.
Les tens... Escoltem a Manolo.
Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem l'Europa a tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres. Que això és el més greu. Això és el més greu. I per anar a Europa has de guanyar, has de competir, igual que per salvar-te. I torno a dir el mateix. Currar com cabrons, com hem fet a tots els camps, i torno a dir que penso que potser ens estem equivocant.
Jo sóc manolista, eh?
Que bé, brutal.
Un moderat,
perfecte.
Jo no sóc perico, però sóc manolista.
Això és un entrenador, si no...
Josep Cervera, soci de debat.org, estudiant d'Humanitats, soci de debat.org, que debuta avui al Son 4 Dies. Hola, Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No et demanaré que et signifiquis sobre Manolo González, és una cosa massa cruel per fer-te el primer dia, però com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí en representació de l'associació.
Quin curs d'Humanitats estàs?
Ara estic a tercer aquest any, sí. Molt content de l'assignatura. Jo sóc de Menorca i estic estudiant aquí a Barcelona. Uh-huh. I és una oportunitat molt bona a través de l'associació poder estar aquí i debutar a la ràdio.
Doncs mira, a passar-t'ho molt bé. Estigues a prop del micròfon.
El que té de bo aquesta carrera és el títol.
Una
carrera d'Humanitats és fantàstic, no? Una cosa que digui així, no?
Tu vas estudiar periodisme.
Periodisme, química, psicologia, vas fer moltes coses, jo. Humanitats no.
El millor és el títol?
Bueno, sí, el millor és el títol.
És maco.
Tractant diferents disciplines, història, art, pensament, diferents coses que te donen una visió més multidisciplinària del que són les lletres.
Ideal per ser tertulià?
Sí, és que a més necessitem humanistes, eh, en aquest món que tenim, perquè no anem gaire bé.
Jo començo a pensar que necessitem més psicòlegs que humanistes. Eric Arenas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Psicòleg,
què tal?
Especialista en psicologia forense i criminal. Escolta, a tu no t'hem enviat a cap cimera internacional, però amb aquest currículum potser que et
menys mal, no pensis, no ho faria gens bé jo. Jo millor quedar-me aquí, que aquí ja tenim prou feina, tu.
Són les 10 i 11, anem a un dels temes de la setmana, que serà un dels temes de l'any, segurament, l'acord per la regularització dels migrants, més aviat el decret per la regularització dels migrants, encara que hagi arribat amb un acord entre el govern, entre el PSOE i Podem.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
Estas son personas que ya están en España, que están trabajando sin derechos y que son las que sostienen muchos sectores que se están haciendo de oro a costa de la explotación de la gente. Tener a la gente sin papeles es la esclavitud del siglo XXI.
El govern regularitzaria aproximadament la situació de més de 500.000 de persones immigrants que ja resideixen al nostre país i que a priori treballen, però sense contracte laboral, treballen en negre, que puguin acreditar que porten més de 5 mesos aquí des de l'1 de gener del 2026. També deixen una situació especial als sol·licitants d'asil abans del 2026, que també s'inclouran en això. Tot i el que s'ha arribat a dir al voltant d'aquesta equació, en el fons el que se li donarà a aquesta gent és un permís de treball d'un any o 5 en cas que siguin famílies amb menors d'edat a càrrec. Aquesta és l'eix fonamental d'aquesta aprovació. Més de 500.000 de persones podran regularitzar la seva situació dins l'estat espanyol i obtenir un permís de residència per també alhora poder treballar dins el país. Bonomi, hi ha hagut molta política al darrere, hi haurà molt de debat polític al darrere. Analitzarem també la manera en què ho fa el govern, la manera per decret en la que ho fa el govern, aquest pacte concret amb Podem i què implica per la resta de la legislatura i també quin impacte té tot això a nivell internacional, perquè, per exemple, Pedro Sánchez s'ha enfrontat a Elon Musk per Twitter arran d'aquesta qüestió. Però deixa'm començar pel més important. Què significa aquesta regularització d'immigrants?
Yo creo que es muy importante el precedente. El precedente es que España, en contra de lo que se hace a nivel global, ya regularizaba permanentemente a personas que llevaban 3 años aquí con el arraigo social. Quiere decir que no es algo nuevo, sino que ya se hacía, pero moderadamente y cíclicamente cada 3 años. Ahora se fuera acumulando por las malas políticas migratorias que hubo en tantos años, ya ha pasado, tanto en Aznar como con Zapatero, llega a haber una cantidad enorme de gente que al final el mercado laboral la necesita y es muy importante que se regularicen para tener derechos laborales. No puede ser que haya personas trabajando y que no coticen y que aparte de esto sea muy en contra de los derechos del trabajador. Entonces, esto de estar en contra de las líneas que marca ahora la política global, creo que pone y posiciona a España en un lugar que tiene que ver con el realismo del mercado laboral y con la protección de los derechos de las personas, que al final justamente hablamos de humanismo en esta mesa. Y tiene que ver con eso, con tener lo básico de lo que son los derechos humanos. Personas que cuidan a nuestros mayores, personas que cada día las vemos en la construcción, en el agro y tantas otras industrias que hoy en día no sobrevivirían. Y lo digo y acabo diciendo que el 85% de los nuevas altas y nuevos trabajos de trabajadores en el año 2025, el 85% fueron personas migradas y más del 90% de los altas de autónomo son personas migradas. Quiere decir que hay sectores laborales que están desesperados por incorporar mano de obra y por eso es que escuchamos incluso el PP, no le queda otra que a veces patear el tablero y estar en contra de esto simplemente por un postureo para no darle tanto espacio a Vox, pero todos los grupos políticos deberían estar a favor d'esta regularización.
Siscu.
Jo tinc aquella sensació d'estar en el costat bo de la història en aquest debat, no? Tant internament com externament. Internament perquè l'extrema dreta o la dreta tirant extrema, no? Defensen la remigració, no? Això que en diuen la remigració, fer fora tothom i tal, no? I jo crec que no, jo crec que el que deies tu, Bonomi, no? que la gent que està aquí doncs l'hem d'acollir i tal, no? I bueno, jo crec que aquesta, aquesta regularització de 500.000 o fins i tot 800.000 persones que diuen alguns, no?
Més de mig milió segur.
Doncs és positiva, és bona, i com sempre s'han de fer les coses ben fetes i tenir en compte la gent, no? I l'altra, comparativament amb el que està passant als Estats Units, diguéssim, no? Allà als Estats Units fan tot el contrari, allà fan aquella bogeria de l'ICE, no? I de matar la gent que defensa els immigrants. Veus les entrevistes amb els americans de tota la vida que expliquen a Minnesota, a Minneapolis, hosti, aquesta gent que està amb nosaltres, que els estimem, que anem amb els seus fills, els portem al col·le perquè els pares no tinguin que, el risc que els tinguin, no? Tinc aquesta sensació d'estar en el costat bo de la història i esperem que s'imposi i que funcioni bé.
S'agarra.
Sí, totalment d'acord. Jo penso que estem parlant d'una regularització. El concepte ja ho diu, ja ho explica, és que s'ha de regularitzar. A mi el que em preocupa de cara al que pugui passar, que és la dimensió política que tu parlaves abans, és tant l'esquerra com la dreta, com l'extrema dreta, com la dreta extrema, l'ús que en faran d'això. I ho faran malament, intueixo que ho faran malament uns i altres. Uns, evidentment, ho aprofitaran interessadament, l'extrema dreta, i reforçaran allò que ja estan dient. I l'esquerra jo crec que ha de ser molt hàbil perquè està fent un pas molt important, molt interessant, però ha de ser també conscient de que la regularització de tot aquest col·lectiu de persones porta associada una sèrie d'elements que la societat cal que se'ls expliqui i cal que es treballi. Podem parlar després si voleu, però jo m'interessa molt la dimensió que hi haurà a nivell català. Però estem parlant de dues coses que són indispensables. Un, humanitat, acollir drets humans, i l'altre, el Bonomi ho explicava, és que a més els mateixos polítics ho saben perfectament. Ens fa falta totes aquestes persones, les necessitem, perquè l'índex de natalitat és el que és, perquè no s'està cobrint. No cal anar més lluny. El president de la patronal més de dretes que hi ha a Catalunya, que és Foment, està encantat de la vida i vol que regularitzi com més millor migrants perquè saben que els necessiten a les empreses.
Eric Arenas.
Sí, jo tinc la sensació que sempre que parlem d'immigració ens hem de sentir certament obligats a parlar de moral, d'humanisme, no, de fraternitat, que crec que és necessari, perquè tenint en compte la deriva mundial a la que estem anant, reivindicar aquests termes és molt important, però crec que també ha arribat un punt on parlar d'immigració també ha de comportar parlar des del seny. I crec que això és important. Per què? Perquè la immigració no és únicament una qüestió moral, sinó que també ha de ser una qüestió pragmàtica. I a mi em fa la sensació que hi ha partits polítics, hi ha presidents del govern espanyol que tenen molta facilitat per parlar des d'un punt de vista moral, que em sembla superlegítim, em sembla molt bé, però que tenen una certa flexibilitat, no? O tu ves a l'hora de parlar des del pragmatisme. Jo crec que aquesta mesura justament el que evidencia és que s'han fet les coses malament des de fa molt de temps. Perquè que Espanya hagi de funcionar en matèria migratòria a partir de grans fluxos de regulació vol dir que realment ens estem esperant durant períodes de temps relativament llargs a regularitzar persones. I això passa per tenir persones en situació irregular a un país. Des del meu punt de vista, un país que dona oportunitat a que una persona estigui en situació irregular és un país abocat al fracàs. Per què? Perquè crec que cap país democràtic hauria de tenir persones en situació irregular. Si una persona entra en situació irregular al teu país, ha d'estar regularitzada al minut 1, perquè és la viabilitat que tens d'estabilitzar l'estat del benestar. Per què? Perquè aquesta persona, en aquest cas aquesta persona migrada, té un cost també pel sistema. I en aquests casos irregulars, aquestes persones, malauradament, no estan proporcionant res al nostre sistema a nivell econòmic. A nivell econòmic. I això passa perquè es converteix en una càrrega absoluta. Per tant, regularitzar-les és important justament per això, per poder trobar un equilibri, no només a nivell impositiu al nostre país, sinó també de poder donar un servei propositiu a aquelles persones que venen, però també a aquelles que estem aquí i que també patim l'atenció al sistema, perquè la ciutadania de Catalunya també pateix aquesta atenció al sistema. I aquesta és una realitat. Per tant, s'ha fet malament. Pedro Sánchez, no sé què li està passant aquests últims mesos, que sembla que a nivell de forma ho fa tot malament. Ho veiem amb el decret òmnibus de la mateixa forma, no? Que és una pedra amb la que ha tornat a caure. Doncs bueno, sembla que aquest senyor pues, utilitza més aquest tipus de mesures des d'un punt de vista marketingià que no des d'un punt de vista de pragmatisme polític. Jo crec que això és un fracàs.
Bonomi, brevíssim.
No, muy breve. Simplemente no, hay que mirar la moneda de los dos lados. Quiere decir, una persona irregular que se está generando gasto ¿Por qué no piensas en los médicos, ingenieros, técnicos que vienen aquí? Te salieron a 0 euros. O sea, el coste y el crecimiento económico de España y de Cataluña también se basa en gente superformada que viene a los 30 años solo a producir. ¿Por qué no miras? Te quiero decir, a nivel económico y a nivel utilitarista, te estás capitalizando con gente que en Argentina gastó en la universidad. Yo soy abogado de Argentina y el gobierno argentino gastó más de 30 mil dólares o 20 y pico de mil euros en mi formación y yo vengo aquí a 0 euros.
Totalmente.
O sea, ¿por qué solo la gente en general, en forma egoísta y en forma mirándose el ombligo, solo cree, porque este no tiene papeles y me gasta porque va al médico? Tío, y el que tiene papeles y te vino a coste cero, te olvides del tema.
Jo crec que Bonomi posa sobre la taula una realitat que existeix i també en part perquè tu, com bé comentes, has viscut. Però crec que això no treu que allò continuï passant. És a dir, això que tu comentes crec que és un dels casos i el que jo expressava és un altre cruix dels casos. Això que ens evidencia que el fet migratori no és només una qüestió de regularització. Sí,
però
más o menos
te sale a favor, pero brutalmente. Que es, hombre, los profesionales que vienen aquí, los técnicos.
Sí, sí.
Hasta una persona que limpia te salió cero de coste desde que nació. Claro, hombre, claro. Formar a la gente, ¿no?
Jo crec que, o sigui, entenc el debat utilitari. El problema és que el debat utilitari és una abstracció, nois. O sigui, entengueu-me, tant per una banda com per l'altra. Perquè no tenim cap mesura que jo sàpiga que econòmicament vàlida, hauríem de trucar un economista ara, però vull dir que ens permeti ponderar adequadament aquests valors, sobretot quan estem parlant no només de recursos humans, estem parlant de persones. I jo entenc el que diu l'Eric perfectament de l'atenció de l'estat del benestar, i crec que aquí aquesta és la clau de volta en el fons i el que provoca també a vegades que les coses s'enverinin, no?
Simplemente te pongo un ejemplo que es la beca Menjador. O sea, más gente, más niños, más necesidad, más becas.
Sí, 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 sí.
Más de eso. Totalmente. O sea, lo que no puede ser que Cataluña, ahora con 8 millones, 200 mil personas, tenga la misma infraestructura y tenga los mismos sistemas de salud todo que con 6 millones.
Efectivamente.
Es que no da.
Efectivamente.
Crec que és el moll de l'os.
Sí.
Josep Cervera.
Jo crec que aquesta mesura és positiva. També, si ens remetim a fets històrics, és la 7a regulació extraordinària des de que hi ha democràcia en el nostre país. Per tant, és una mesura que es posa en aquestes 500 mil persones que ja viuen a Catalunya i a tota Espanya dins el sistema de tributació, per exemple, que és molt favorable per part de l'Estat, però sobretot per part dels treballadors, perquè li dones aquesta seguretat econòmica per mantenir les famílies, perquè unes famílies sense seguretat i sense tenir papers que no puguin accedir als serveis públics del país en què resideixen no significa que estiguin en una democràcia. Per tant, crec que és positiu.
Jo estava dijous estava amb la Blanca Garcés, que és una experta de migracions del CIDOB, i deia una miqueta d'això, diguéssim, no? Que d'una banda les regularitzacions i que la gent que ve de fora sigui ben acollida i pugui treballar i demanar permisos per viure i tal, no? I que d'altra banda el problema que deia el Bonomi, no? De que si hem passat de 6 milions a 8 milions de persones en poc temps, en uns quants anys, no? És evident que el sistema ha quedat afectat, diguéssim, no? I que cal augmentar els serveis públics, cal millorar-los, les escoles, tot això, però bueno, per això estan els polítics, no? Per resoldre aquests problemes, no per dir com que venen tanta gent i tal hi ha un cert col·lapse, diguéssim, als serveis públics, no? Fotre'ls fora a tots, no?
També et dic, a mi em genera tanta tensió quan sentim l'utilitarisme per aquesta banda, tensió, no sé com dir-vos, és que no ho sé definir exactament, però no m'acaba de convèncer quan sento arguments utilitaristes
no
quan parlem d'això.
Hasta en eso ganamos de sobra,
però,
o sea,
bueno,
te puedes poner en ese escenario y no hay problema tampoco.
T'ho dic, tant per una banda com per l'altra, perquè quan l'argument que donem per defensar una regularització és les cotitzacions, entenc que és molt important, com ens deies, pragmàticament, però caram, a mi em sembla com una importació de mà d'obra.
Bueno, és.
Però vull dir que estem parlant dels humans, que tenen noms, cognoms, però, que viuen, que són veïns.
No passa res.
Igual és molt curs el que estic dient, eh? Però
los que manden... es la economía. La que manda, lamentablemente, es la economía. Entonces, hasta en ese escenario, lo tenemos que explicar muy bien y no tenemos que ir con el buenismo, porque también es paternalismo. Somos tan buenos y tan guays que vamos a traer gente...
Es buenista dir que el meu veí no ha de tenir por a la policía.
Estoy harto del discurso. Los inmigrantes vienen fugint de la guerra y fugint del fam y fugint... Tío, algunos vienen que sí y otros vienen porque se da la gana, porque están, digamos, con ganas de mejorar su vida y están con ganas también de aportar aportar a otra sociedad. Te quiero decir, victimizar al inmigrante y ser el padre, la madre y el cuidador de los inmigrantes no está bien.
No, no es victimizar, bueno, a mí es humanizar. Es que el problema
no,
es que...
No, no, pero hay una delgada línea entre humanizar y ser proteccionista de la pobre inmigración. No queremos ser pobre inmigración, lo que queremos ser es ciudadanos de primera, con todos los derechos, como dijo muy bien aquí el compañero, diciendo simplemente normalizar la vida de la gente. Uno más. ¿Es inmigrante, no es inmigrante? Es simbólico, es anecdótico.
Completamente.
Sí, jo... És molt polièdric el tema i això ho fa difícil, eh? El col·lapse de l'estat del benestar, a mi és un concepte que em posa especialment nerviós. Barregem la crisi de l'estat del benestar que hi és amb el fenomen migratori, que evidentment està interrelacionat, però que no és causa-efecte. La crisi de l'estat del benestar és perquè les polítiques públiques que s'han fet darrerament en aquest país no han invertit suficientment en allò que és l'estat del benestar i han contribuït a que hi hagi més diferència entre unes classes privilegiades i unes classes de vulnerables. Que, a més, en alguns casos es barreja amb l'origen de les persones, però en altres no, perquè aquí hi ha gent que ve de fora, però com que són rics, no hi ha cap problema amb aquests, no? No faré ara tot el recorregut de com funciona l'economia, però, a veure, l'estat del benestar en què es fonamenta? Amb que la fiscalitat, amb que els impostos permetin pagar tot això. I, per tant, totes aquestes persones hagin vingut de fora o estiguin aquí, que paguen impostos, que paguem impostos, i que hauríem de pagar-ne més si calgués, i hauríem de fer pagar més els que més tenen, són els que finançaran tot aquest estat de benestar. Aquestes persones que regularitzades podran treballar no seran una càrrega per uns serveis socials, no seran una càrrega... I els diners que hi hagi de serveis socials es podran destinar a aquelles persones que més ho necessitin. Aquest és el debat. I l'altre tema que volia posar també sobre la taula, que ja ha sortit una mica, és la Catalunya dels 8 milions i pico. Tornem al mateix d'abans. La política no ho ha fet bé. La política és preveure. Un país ha de desenvolupar, un país ha de créixer amb una previsió. Aquest salt tan espectacular que ha fet Catalunya no és casual. Es deu, per una banda, a l'arribada de persones de fora, però també, jo ho dic així de clar, hi ha una operació d'estat de portar persones.
Bueno.
Claríssim.
Has visto muchas series.
He vist Bonomi en el sector en el que tu i jo treballem, com a la resta d'Espanya s'omplien autocars de persones i se les enviava a Catalunya a través d'organitzacions o ONG.
Haces lo general.
No.
Hombre, ¿y tú te crees que lo hacen para afectar la llengua o perquè...
Absolutament.
Hombre, ¿no será que tiene una industria Catalunya cárnica, agricultura, esto, el otro, que está desesperada de mano de obra? No, eso no tiene nada que ver.
No,
sino que España nos manda
no,
gente
Javier,
para invadir.
No, Javier, perquè envien perquè envien col·lectius que encara s'han de formar i que s'han de preparar. No són gent, com deies tu abans, no són metges, advocats o, com deies abans, que venen preparats. Però el que vull dir és, el problema el tenim, la qüestió és com el resolem. Començant, per exemple, que tenim un col·lectiu de persones enorme que s'ha d'integrar en aquest país, que volem que s'integri, i llavors aquí poso el repte en els polítics d'aquí. Els volem formar, volem que aprenguin català, i resulta que no fem cursos, no hi ha prou cursos de català per tothom
que vol fer-ho. Bueno, ahora, una bona nova és que sí que han obert moltíssims cursos, estan invirtient molt
de diners. Continuen sent insuficients.
Espera't una mica, perquè la nova regularització no demana el certificat de català. O sigui que molta gent que s'apuntava ja no s'apuntarà.
Ho sospitava.
És molt important. Ah, bueno, altra de l'estat espanyol que no fa això. No, però per simplificar, perquè és veritat, jo faré aquesta part en català perquè jo parlo malament, però parlo.
No, el parles molt bé. Et fa vergonya parlar-lo, però el parles perfectament.
Perfectament. No me digues que lo parlo perfectament.
És que el parles perfectament. Tens accent argentí, però és que tu tindries accent argentí a la lluna.
I a part, soy perico i parlo català.
Parles molt millor el català i molt més català que Leo Messi.
Bueno, esto me yo, esto es veritat, pero Leo Messi tiene una neurona, claro.
Bueno, no, és que són dos quarts d'11 i ara mateix aquest davant. bueno, no. Aquest sí que però, no tindrem. Bueno, què anaves a dir? Bonomi, claro, torna al tema.
A mi com a argentí...
No, és que m'has tocat una cosa. Aquí tiro una línia, Bonomi.
No me pongas ni a Messi ni a Pizarro, por ejemplo.
T'he portat l'immigrant més famós del país.
Ah, bueno, l'immigrant,
Messi és l'immigrant més famós de Catalunya.
Bueno, és immigrant o milionari, tot això?
Quan va arribar, era un expat.
Bueno, però ja...
Què anaves a dir, Bonomi, que ens anem al tema?
Me deixen marejat. Lo que iba a dir, que justament necessitem que el català poder incluir-nos el català, perquè també volia fer algo. No m'agrada tant la paraula integrar, m'agrada més incloure.
Perfecte,
no?
Incloure, molt.
I després el que volia dir, que ara passa així les administracions i la merda de la burocràcia. Quan necessites, no hi ha calés, i quan no necessites, posen tots el calés perquè se asventen que tenen que fer algo. Però bueno, així. Avui tenim cursos de català per on vulguis.
Clar, i català. Sí. Després no sé com de fàcil és accedir a aquests cursos.
Molt fàcil. No, per Latina tenim dos, ara.
Fantàstic. Però, doncs mira,
el Bonomi parla un català que si manen PP i Vox... No. Si manessin a PP i Vox a Espanya i a Catalunya i apliquessin la normativa dels americans a Estats Units, de Minnesota i tot això, de l'ICE i tot això, el Bonomi ara estaria amb el Milei perquè l'accent li trobarien que no és...
Colaria, no és exacte.
No, com Milei que... també és una bona putada.
Sí, també, però bueno, ja no fem un anàlisi.
T'he perdonat que hagis insultat a Leo Messi. Això m'ho has de tenir en compte.
Escolta,
Josep,
tot el suport al Javier amb el tema Messi.
Una neurona no fastidies.
Bueno, una i mitja.
Que no tindrem aquest debat ara, Josep.
Jo crec que aquest debat també és molt interessant perquè són converses que unes persones o molta gent té a la vida quotidiana, no? Però crec que aquest debat no s'ha d'allunyar des de la moderació, des del respecte, des de tractar les coses com calen, no? Perquè hem sentit últimament a les notícies que, per exemple, Vox difon que el Pedro Sánchez ho va fer per aconseguir vots, no? Però també cal remarcar que aquest decret de residència provisional no permet votar. Permet votar si tens la nacionalitat espanyola. I això són més de 5-10 anys, no? Per tant, crec que és important, no?, tractar les coses amb la informació que existeix.
Hay un matiz ahí, disculpa, sí, que la gent amb residència, amb 5 anys de residència i conveni de reciprocitat pot votar en les municipals.
A les municipals.
Però, bueno,
és l'únic matiz. Això que em dius, Josep, em va molt bé perquè hi ha una cara internacional de tota aquesta política de regularització que ha activat la Moncloa, justament que va per aquesta banda, perquè l'altre dia responent o citant a la seva xarxa social, a Twitter, a X, a un agitador d'extrema dreta estatunidenc que parlava d'aquesta regularització i que comprava el mantra fals de Vox, de que en el fons Pedro Sánchez està comprant vots i està adulterant les properes eleccions, cosa que, com bé m'ho explicat, és falsa, perquè el dret de residència no otorga el dret de vot, l'excepció de les municipals en països amb els que hi hagi un conveni, o sigui, és aquest cas concret i després d'un període de temps, però no s'està vulnerant ni el cens electoral, no s'està atracant el vot de cap manera, digui el que digui l'extrema dreta, però això ha arribat al panorama de l'extrema dreta global. I què ha implicat? Que Elon Musk se n'ha fet ressò i Pedro Sánchez li ha contestat.
Yes, my country has offered a path to regulate 500,000 undocumented migrants. 500,000 people we live with every day. At the market, on the bus,
i aquesta política, que com ens deia en Bonomi abans, va a la contra de les que són les tendències globals, no només a la dreta, sinó també hi ha una bona part de l'esquerra europea que per trobar-se amb una incapacitat retòrica per entomar el debat de la immigració l'està cedint, i això s'està produint a Alemanya, s'està produint al Regne Unit, s'està produint a França, en alguns sectors de la França insumisa, també.
Suècia, Dinamarca,
a Suècia
Noruega,
i Dinamarca ja ni m'hi acosto. I aquí Sánchez navega a la contra i també busca, com a mínim, intenta o amaga, intuïm, confrontar amb la Casa Blanca, si és que aconsegueix cridar-los a l'atenció. No sé què penseu d'aquesta branca també de política internacional i un pèl més marketingiana, com deia l'Eric Arenas, d'aquesta política, perquè si no Pedro Sánchez, per quin motiu ha de penjar un vídeo en anglès? Segarra.
Ja saps que quan parlo de Pedro Sánchez... No, jo és que penso... Abans ho ha dit el Pol... Pedro
Eric.
Eric, perdona, disculpa.
Entenc la confusió.
No, sí, no. És que Pedro Sánchez, tot el que està fent darrerament ho està fent per mi a la desesperada. És a dir, Pedro Sánchez jo crec que sap que té data de caducitat. És veritat, se li ha de reconèixer aquesta capacitat de resiliència i aquesta capacitat de lluita que té, i està fent una barreja de gestos no estèrils, perquè en algun cas, evidentment, sí que darrere hi ha una decisió, però amb errors importants com va ser el decret Òmnibus i tot el tema. Clar, a Pedro Sánchez, a més, la resta li ha deixat molt bé. Es pot convertir en l'adalit de la defensa dels drets humans davant de Trump, del monstre, i davant de la resta d'Europa, que a més ho alimenta encara dient-li, home, sí, t'estàs equivocant, estàs traspassant línies, etc etc. I aquestes coses a vegades li han sortit bé a Pedro Sánchez, no dic que no, però penso que en aquests moments, que insisteixo, crec que estem en un moment de descompte, de que anem cap al final d'una etapa, pues ho està fent d'aquesta manera, que és el que ha fet darrerament. L'any passat, si us en recordeu, va haver-hi uns mesos que cada dilluns Pedro Sánchez sortia amb alguna idea, amb alguna proposta, per una mica distreure tot plegat, no? Jo no li dono més importància que això. Ara, en aquest cas...
Jo me'n recordo una tertúlia sobre el canvi d'hora.
Exacte.
Sí. Però
eren temes, anava posant temes sobre la taula.
La teoria de la caducitat iogurt creo que va bien con Pedro Sánchez. No caduca. Hay teorías que dicen que en realidad no caduca. Entonces, hablar de la caducidad de Pedro Sánchez...
El yogur tiene caducidad...
Estás arriesgando mucho.
El yogur tiene caducidad de consumo y tiene la caducidad de ingestión. Sí. Y en el caso de Pedro Sánchez creo que estamos ahí.
Yo creo que en el caso de Pedro Sánchez no es tracta de caducidad, sino de credibilidad. Y justamente creo que s'evidencia amb aquestes coses, no? És a dir, ha aconseguit que no parlem de Rodalies aquesta setmana. Ara Rodalies funciona, la gent arriba a la feina puntual, la gent arriba a veure els seus familiars puntuals, i Rodalies no ha tingut cap problema, no hem tingut cap mort, i per tant ara el que ens interessa és una regularització massiva d'immigrants,
bueno,
perquè
esto,
ara és el que li
convé
a Pedro Sánchez, no?
És la teoria que Pedro Sánchez va haciendo, o sea, és el amo y señor,
totalment,
en el sentido que...
Absolutament d'acord amb tu, però la pregunta és, per què ho fa? Y yo creo que el Joan...
Hombre, tú lo sabes perfectamente, porque, o sea, sí. Para agradar a Podemos, para que Podemos vote las competencias de inmigración de Cataluña.
No,
aquello no lo piensas. Es el 1 más 1 es 2.
T'explico què és el que penso, Bonomi. Jo crec que, com bé deia el Joan, Pedro Sánchez està en temps de descompte. Hi ha unes eleccions generals a l'horitzó, no sabem si seran aquest any, no sabem si seran l'any que ve o quan seran, no? Bueno, sí que ho sabem, però òbviament ho podem suposar, no? Aleshores, ell... No pot anar a unes eleccions amb un programa polític. Ha d'anar a les eleccions amb un programa absolutament i merament ideològic, contraposant a l'extrema dreta. Per tant, com més polaritzada estigui la societat espanyola en el moment d'anar a eleccions, més beneficiat sortirà ell.
L'economia que més creix de tota Europa.
Bueno, això és el que diuen.
Ah, què diuen? No, és que...
No, això és el que diuen. Sí.
Que
escolta,
dice,
escolta,
no
els joves,
llueve,
els joves
que...
estem a la cua de l'atur europeu,
La macroeconomia.
Els joves estem a la cua de l'atur europeu.
Històricamente, el atur más baix, que és estructural, 8-9%, Catalunya un 6.
Pues ya
¿qué
está.
Quieres, un 0? ¿Quieres
no, vull que tots els joves de Catalunya
hombre,
tinguin feina.
Hombre, qué fácil es criticar por criticar.
No, criticar, és opinar.
Ah, no, está bueno, fatal l'economia, va.
Está fatal todo. Pues está fatal, está fatal todo.
Bueno, me estás quitando
está fatal, está fatal todo.
Pero,
bueno, escolteu.
No, pero yo de sanchista, pero decir que no se sabe por qué hace esto Pedro Sánchez, o decir que es mentira, que l'economia va bien, o que...
Javier, vale, un moment, no, perquè normalment ja m'agrada que confronteu, però si parlem tots alhora, aquí ningú se n'assabenta de res, 500 anys haciendo radio, i encara no...
No ho hem aprendit.
Cisco, que t'estàs morint. Vinga, què?
500 anys, tu no fent radio, no. 500 anys, no.
Tu tienes 500 anys, però haciendo radio.
Com si es portés, com si es portés.
Cisco, va.
No, home, el sanchista sóc jo, o sigui, bueno, a mi m'estava superant una miqueta, no, però jo crec que això que dieu que té gata de caducitat, que vol dir això, tots tenen de caducitat, bueno, no. És com això que diu el PP cada vegada que treu una mesura positiva al govern, diuen, és que esto lo hacen para tapar el Coldo, para tapar el Ábalos, para tapar
no deberían ser nada,
la Begoña, para tapar, jo què sé, qualsevol cosa, no? No, que s'ha pujat les pensions està molt bé, i no és per tapar res, que els meus sogres no hagin de patir perquè els hi treuen el bono elèctrico aquest que estan la mar de contents, està molt bé.
I per què no ho posa separat el decret Òmnibus? Per què no ho treu separat?
Que ho faci separat,
que no ho posi un decret.
Ja li van dir tots els partits que li recolzarien.
Sí, doncs tots aquests que ho facin, però que els hi costava fer-ho ja.
No, que li costava fer-ho
separat. Perquè estava ficant al mig altres coses.
Perquè necessita aquesta polarització.
Estava fent trilerisme.
El Josep abans ens ha dit una paraula,
que aquí els que feu moltes il·lusions de la caducitat de Pedro Sánchez i tal, potser...
He dit credibilitat,
mireu el partit del Caràs d'ahir, eh? vomitant, amb rampes i tal, no? I va acabar guanyant. I jugarà a la final avui. Jo no soc molt de l'Alcaraz perquè em passa amb la cosa de l'espanyolisme i tal, no? Jo que soc bastant espanyoliro, ja no, tant no arribo, no? Però mireu el partit d'ahir i veureu la caducitat del Pedro Sánchez.
Uh-huh. Bueno, un moment, més enllà de les metàfores esportives, Messi, Alcaraz, jo crec que acabarem amb Michael Jordan, la tertúlia. Josep Cervera, que abans emprava la paraula moderació, porta'ns una mica de moderació, Josep, si us plau.
Crec que sóc aquí al mig de les dues. Sí. No? No, també el que parlaven del decret òmnibus. És veritat que el govern d'Espanya, si realment li interessava aprovar les pensions, que és una cosa de consens entre tots els partits polítics, ho podria haver presentat per separat. El que jo no tinc moltes esperances que aquí sigui com Alemanya amb l'SPD i la CDU, que es posen d'acord per els temes importants, no? Això també ens pot fer pensar quina remodelació podríem esperar de la política. Necessiten canvis, necessiten consens, que falta molt, a la societat, però també a la política, que és el reflex d'aquesta.
Fa goig.
No, jo
que
només...
Que nano que vingui cada setmana.
Només...
Els mallorquins són molt tranquils, eh?
Sí, s'acalma.
Menorquins.
No, jo només...
Últim comentari respecte a això, perquè vale. Falten 19 minuts per arribar a les 11 i hem de parlar una mica de Rodalies, també.
Vale, doncs no, però pot lligar, eh? No, jo només per aclarir, quan jo parlo de caducitat, clar que tots tenen caducitat, evidentment. El que vull dir, i fa moltes tertúlies que ho dic, és que la situació política espanyola i barra catalana està en un moment en què estem en temps de descompte. Perquè la situació que Pedro Sánchez està actuant, que és simplement fer acció marquiteniana i que està envoltat de tota la situació altament complexa que té, de tema judicial, etc, etc, fa que jo crec que Pedro Sánchez té clar que no tornarà a ser el president de govern. La situació actual, perquè la història es repeteix, ja ho sabem, és exactament la mateixa del Vaya ser senyor González, us en recordeu, no? els més grans, i González se fue. Per què és pressing, perquè vagi? I és exactament el mateix. Quan passarà? No ho sé, jo no tinc la bola de vidre per saber quan passarà, però que passarà. I en el mentrestant no està sent efectiva la política. El que s'ha fet amb el decret òmnibus per part de Pedro Sánchez, que ha sigut un intent més de trilerisme al seu estil. Quin és el resultat? Que no hi ha hagut resposta als pensionistes i que hem entrat en aquest debat absurd i estúpid de no ho hem fet perquè ells no volen...
Però com vols dir que n'hi ha hagut resposta als pensionistes? Sí que n'hi ha hagut, que s'han queixat...
No, que no hi ha hagut resposta pels pensionistes. És a dir, que la política efectiva, resoldre'ls, sí. No s'ha pogut fer. Vale? I llavors hem entrat en aquestes discussions que encarceten els polítics, el Pedro Sánchez fent aquest discurs dient piensa en tu abuelo, piensa en no sé què, no sé quantos, ridícul, i ridículs als altres dient no, això és culpa de... Estem en aquesta part de la política i això té data final, segur.
17 minuts. Perdó. Per les 11, Rodalies.
Rodalies.
...155 punts amb limitació de velocitat de rodalies i regionals, als quals aquest matí se n'afegeixen 24. I estem a la segona setmana, començarem dilluns, de fet, la segona setmana de caos extra ferroviari a Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deia que cap al dilluns podíem començar els usuaris a esperar normalitat en una setmana que ha estat marcada, en aquest cas, per no afectacions tan greus com les de la setmana anterior. No s'ha suspès el servei íntegrament durant 24 hores com sí que va passar durant altres setmanes, però sí que hi ha hagut modificacions horàries i, evidentment, molts trams afectats per obres, per reparacions i per equips de DIF que estan reconstruint alguns dels punts que van quedar afectats de la xarxa ferroviària pel temporal, com alguns que portaven malmesos des de feia molt i molt de temps. Ara això està al centre no només de la política catalana, que evidentment ha sotmès el govern Illa en la seva primera gran crisi, tot i que el president Illa, que ahir va sortir de l'hospital, no ha estat la cara visible, sinó que ha estat segurament Paneque, la consellera de Territori, i també el conseller de la Presidència i d'alguna forma president interí durant aquesta baixa del president Illa, l'Albert Dalmau, i també aquesta setmana Òscar Puente, ministre de Transports, que ha comparegut al Senat. Més enllà de parlar de l'accident a l'alta velocitat a Ademús, també ha parlat de Rodalies.
Rodalies és un servicio pésimo, pésimo, i per tant, qui pot tenir triomfalisme?
La gran pregunta és que després d'aquesta setmana caòtica, amb dos dies sense servei a Rodalies en cap punt de la xarxa, un esdeveniment inèdit a la història del sistema ferroviari català, torna dilluns una normalitat que, com bé saben els usuaris, deixa molt que desitjar, o en paraules del ministre, és pèssima. Bon home.
No, la normalidad es el mal servicio y esto evidentemente es estructural. Esto lleva muchísimos años, esto lleva falta de inversión, lleva también políticas absolutamente sesgadas desde el punto de vista de las inversiones en Cataluña, y esto estoy totalmente de acuerdo aquí con los compañeros. Y según los estudios al final que se están haciendo, estas chapuzas, que podríamos llamar finalmente, de algunas reparaciones que se han hecho, no estructurales, sino puntuales, traen problemáticas diarias. Y medio en broma, medio en serio, decían que iban a fusionar el AVE con Rodalies e iba a quedar Averías.
Us demanaré brevetat amb aquest tema perquè volem tocar una altra qüestió vinculada al grooming i a un informe de Save the Children d'aquesta setmana. Sisko?
Bueno, jo quan manaven els de Convergència i els d'Esquerra Republicana tenia la base de crítiques als ferrocarrils de la Generalitat perquè també funciona malament, també tenen problemes no tants com els de Rodalies, però també passava.
Deixa'm obrir el Twitter de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Què dice hoy?
No, pues sempre posava el mateix, tot va de puta madre, estava totes les línies correctes i tal, llavors miraves que deien els usuaris i es queixaven.
Fa dues hores, bon dia, el servei funciona segons l'horari establert a totes les línies.
Mira els comentaris.
I ara obro Rodalies i a veure què...
No, mira els comentaris. No, perquè...
Se cuelga la paca, ho fareu.
Els que porten el Twitter de Ferrocarrils de la Generalitat sempre diuen que...
El primer tuit és una limitació de velocitat a la R15 entre Vinaixa i Lleida.
Està bé, perquè no corrin. Sí, mira, jo quan feia la contra al govern de Convergència, el que feia era mirava, no el que deia Ferrocarrils de la Generalitat, que deia, tot funciona fantàstic, i llavors miraves els comentaris dels usuaris i deien, és mentida, perquè segons hi ha un tren que no va malament, aquí hi ha un merder, ja hi ha unes baralles, aquí els nanos de Sant Cugat baixen, ens ocupen un tren i no podem pujar-hi, i també hi havia problemes, un tren se'n va anar cap a Sabadell quan havia d'anar cap a Terrassa, no sé què, no?
Sí, és també... Aviam, la
no,
xarxa...
No era Rodalies, que... però bueno, no, jo l'únic que estava dient és que jo feia això. Ara ja no ho puc fer, perquè clar, com que soc millor associat a medio d'esquerres, medio progre i tal, no puc criticar un govern que és el que mana. I fa temps que no miro el perfil de Ferrocarrils de la Generalitat. El que sí que dic és que no sé com van els trens a l'Argentina, però a tot arreu, a tot el món, els trens van malament, fins i tot al Japó, que el Japó es posa com a meravella, el Japó tot va de puta mare i tal. El Japó va haver un accident fa uns anys i van morir 100 persones. Els trens a Espanya han anat malament sempre. Me'n recordo el Forges fent xistes de la Renfe, que eren boníssims i eren molt divertits. Per tant, encara que algun dia mani aquí els uns un cor dels homes meravellosos catalans de tota la vida, no sé què, i portin Rodalies, hi haurà problemes amb els trens, perquè és un servei difícil.
La setmana passada parlàvem amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, i jo li vaig preguntar molt clarament, això passa aquí o passa tot arreu? I diu, no, el nostre sistema és pitjor que comparativament a Europa.
En Salmerón menteix. Mireu a Pau Noi, entrevisteu a Pau Noi, que és el...
No, Sisko, però perdona, el que no et compraré és que el teu argument són comentaris a Twitter del compte Ferrocarrils de la Generalitat. Així que si aquests són els teus arguments,
no,
sisplau,
que no,
calla.
Que no,
Sisko, fins aquí.
No.
És que no em dóna la gana que m'entengui a
l'audiència. És el que feia. Jo reconeixia.
Mira, Sisko, és que no mentiràs a l'audiència. El sistema de ferrocarrils és molt més petit i és molt més fàcil de gestionar que Rodalies. Clar, però ja funciona molt millor. Això és un fet objectiu.
Però bueno, però això és un fet. Per què hi ha que compararlo? Són sistemes diferents.
Els ha comparat ell.
Jo el que deia...
I ha mentit a sobre. Per tant, no, Sisko, fins aquí. Et retiro el torn, Sisko, et retiro el torn de paraula. Ho sento moltíssim. Ho has fet més d'una vegada i t'he avisat. I ho has fet a altres tertúlies i avui has mentit, clarament en antena. I si cal recuperem el fragment. Bueno. Joan Segarra.
És veritat.
Has mentit en antena, Sisko, no m'ho dona la gana. Joan Segarra.
No, jo el que...
Deixa'm explicar, Marc.
No, Sisko, no m'ho dona la gana. Has mentit en antena. És un fet.
Deixa'm explicar un moment.
No, ja està, Sisko, ja està, per favor. Sentim la resta.
Bueno, ho faig breu com ens demanaves, Marc. A veure, jo penso que el que està passant és la conseqüència, i jo crec que està estudiat, està explicat, i des de fa molts anys que se sap. Primer, d'una primera fase en què hi ha hagut poca inversió en una xarxa de rodalies, en una xarxa de trens que a més ha estat absolutament centralitzada des de Madrid, i des de l'any 2017, i segurament no us agradarà el que diré, doncs evidentment intencionadament, i això no ho dic jo, ho diu el senyor José Zaragoza, que va dir clarament com íbamos a invertir en
José Zaragoza, hay que tener muy en cuenta lo que dice, claro.
Bueno, yo lo he tenido siempre muy en cuenta lo que ha dicho José Zaragoza, però vaig al que per mi és important. A mi em preocupa moltíssim, perquè el tema no és només el retard i la dificultat pels usuaris, que evidentment és la clau, no? És la inseguretat. O sigui, en aquests moments el que ens estan dient, i el que no ens estan dient però podem llegir entre línies, és que la xarxa de Rodalies de Catalunya no és segura. Que tenim senyors i senyores menjant pipes i vigilant que no caiguin pedres a la via. Llavors, a mi em preocupa el que pot passar, perquè, clar, arreglar això no serà qüestió ni de 10 ni de 20 anys.
Estem però no és casual que esté pasando ahora con las lluvias que está viendo.
No. Sentim l'Eric, claro, també. Sentim
l'Eric. Claro, que també l'excepcionalitat hay que tenerla en cuenta.
No. Les dades que també s'han mirat diuen que la pluja en l'accident que va haver-hi de Rodalèries que va caure en aquella zona va ser exactament la mateixa que moltes altres vegades. No diguem ara que és el canvi climàtic, etcètera.
Jo crec que en l'anàlisi podem coincidir tots. Jo crec que portem anys fent anàlisis en aquesta línia i que tots arribem a la mateixa conclusió. Jo el problema el poso en les solucions, no? És a dir, no pot ser que la ciutadania de Catalunya s'aixequi un matí per anar a treballar i no tingui notícies de què passarà.
Totalment.
Tenint en compte tot el rebombori que ja s'ha generat i tota la problemàtica que tenim.
O que l'enganyin.
Vale? És a dir, la Generalitat, paral·lelament de la responsabilitat prèvia que hagi tingut o hagi de tenir, o se li hagi d'exigir, com a ciutadans hem d'exigir anar-nos a dormir sabent amb què ens trobarem el matí següent.
Totalment.
Sí, però és no l'únic, que... perdoneu, totalment, sí. És l'únic que podem exigir. Mm. Perquè la gent, quan se'ls requereix pagar impostos, allà hi és. Mm. Allà hi és. Però sembla que el govern, quan ha de ser, no hi és mai.
Josep Cervera.
I crec que també s'han de demanar responsabilitats, perquè que un ministre digui fa poc que el servicio es pésimo i fa uns mesos mos digui que el tren vive el mejor momento de su historia, és una mica incongruent, no? Crec que a les persones que tenen càrrecs importants, que estan assumint unes responsabilitats, tant sigui per lo bo, per gestionar, com per lo dolent, són el màxim responsable. El Partit Socialista governa des del 2019. Per tant, han tingut prou anys, que també és un problema que ve de fa temps, tots estem d'acord. Però també el govern, que està actualment i que no fa dos dies, es podrien haver fet moltes coses, i si no s'han pogut fer, el primer que cal fer és demanar responsabilitats. I crec que és la primera passa per donar exemplaritat política en el nostre país.
Cisco, ara sí.
No, deixa que m'expliqui, va. Només,
Cisco, només... però el que et demano és que no, que no pots dir que nosaltres entrevistem un expert i aquest expert menteix. I esperis que jo et toleri aquesta mena de comentaris. Bueno. I que el teu argument sigui els comentaris d'un compte de Twitter.
No,
et demano rigor.
Sí, però el que estava dient és que jo menties quan comentava allò dels ferrocarrils de la Generalitat.
Que tu menties, gràcies.
No, però és que no m'he explicat bé, potser. Que jo utilitzava això com a argument per anar contra els de Convergència i feia trampa, diguéssim, no? Anava a buscar els usuaris que tocaven els nassos i tal, no? I feia trampa. Ara no ho puc fer perquè, com que soc millor societat, millor progre i tal, no puc criticar el govern que és el que porta el ferrocarril de la Generalitat. Això és el que volia dir. Que
disculpa, t'havia mal interpretat.
Exacte, potser m'havia explicat malament. No? I el que deia que el Pau Noi, que és el responsable del transport públic, de la plataforma del transport públic, això ho situa molt més ben situat, és a dir, ho situa bé, diguéssim, explica els problemes, explica les dificultats, explica que no es pot anar a desprestigiar l'ús del tren perquè això va en benefici d'altres usuaris, no? I que s'ha de potenciar el tren, s'ha de millorar el servei del tren, però que això és molt complicat i que no només passa a Catalunya aquest problema.
Jo agafo el tren 5 dies per setmana a 6:45, cada dia, a l'R2 Nord, amb Mollet de l'Hort.
Arriba puntual.
No.
No l'agafes. Què dius, l'agafo o no l'agafes?
A mi el que em fa patir és la línia de Maresme, que jo crec que aquesta línia s'ha de fer una
cosa. Perquè ens hagi escoltat i hagi pensat quins crits li he fotut al Cisco, que són veritat, i et demano disculpes. Tu i jo ens coneixem des de fa ja 7 anys i que t'estimo moltíssim, deixa'm dir-ho també. I tu a mi no tant, però no passa res.
Luego nos hacemos una foto.
Ara, 7 minuts per les 11, l'organització Save the Children porta més de 3 dècades lluitant per la població infantil que es troba en risc de pobresa o exclusió social, però des de fa uns anys hi ha un altre problema afegit als abusos sexuals a través del grooming, és a dir, la violència sexual contra la infància en l'entorn digital. L'any 2022 es van registrar 954 denúncies per delictes sexuals digitals contra nens i nenes, segons el Ministeri de l'Interior. El 2024 les denúncies van arribar a 1.078. Un 70% de les víctimes del grooming són noies. Save the Children ha presentat aquesta setmana un informe basat en 23 sentències judicials dictades en el període 23-24. Tras la pantalla, violència sexual contra la infància en el entorno digital. Així es titula aquest informe. Parlem amb Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Què és el grooming, Ona?
Bueno, el grooming és un tipus de delicte en el que, bàsicament, una persona adulta intenta contactar amb un nen o nen, amb un menor d'edat, per aconseguir algun tipus de material de tipus sexual, pot ser un intercanvi, vídeos, imatges, tot i que també hem detectat que a vegades la motivació no és purament sexual, sinó també econòmica, no? A l'online grooming també es consuma el delicte ja només amb aquest contacte, però inclús pot arribar a que el nen o nena doncs, pugui fer una trobada amb aquesta persona adulta. I és un tipus de delicte que, com bé heu comentat, s'ha incrementat moltíssim en els darrers anys perquè, bàsicament, és un fenomen que està molt vinculat a l'ús de les xarxes socials i de les tecnologies per part de nens i nenes amb molta antelació.
Començant en un sentit judicial, què és el més urgent que hem de fer en aquest àmbit per atendre millor i a totes les víctimes de grooming? I quines falles té ara mateix el sistema per atendre-les correctament?
Bé, ara mateix el sistema judicial a tot l'Estat és bàsicament poc amicable amb la infància, no? Ara mateix els nens i les nenes, quan es produeix un cas d'abús sexual infantil o online grooming, es veuen obligats a, per exemple, repetir el seu testimoni o la seva experiència amb tot el trauma, no? Aquesta tota revictimització que suposaria davant de diferents persones. En primer lloc, doncs, la policia, després la fiscalia, després en el propi judici, inclús amb el risc de trobar-se amb la seva persona agressora. No, es tracta d'espais i de procediments judicials que no són amigables, a més que s'allarguen moltíssim en el temps. En aquest estudi també hem detectat que la majoria de processos duren més de 3 anys, amb tot el potencial, no, de revictimització que tenen pels nens i les nenes. Ara bé, aquí a Catalunya som pioners i estem una miqueta més avançats respecte a la resta de l'Estat espanyol, perquè tenim les Barnahus, que és un model que prové dels països nòrdics, que bàsicament el que pretén és reunir sota un mateix sostre tots els serveis per ajudar que un nen o nena, doncs, es pugui recuperar. I no només això, sinó que també es grava el seu testimoni una sola vegada perquè no ho hagi de tornar a repetir diverses vegades, i aquesta gravació d'aquest testimoni s'utilitza en el judici oral sense que el nen o nena hagi d'anar, per exemple, en el judici. I aquest model portem ja uns 4 anys implementant-lo a Catalunya i veiem que és molt bo, que els resultats són espectaculars. I això és algo que hem de potenciar aquí a Catalunya, però que també hem d'estendre, evidentment, a la resta de l'Estat, però que també ha d'anar acompanyat d'un sistema judicial, d'uns jutges, d'uns fiscals ben formats en tot el tema de la violència sexual infantil, que ara mateix és una mica, no, la pota que ens faltaria perquè realment el sistema judicial, doncs, donés resposta i estigués a l'altura dels nens i les nenes.
Evidentment, els responsables de les agressions són sempre els agressors. I això és una cosa que ha d'anar per davant sempre que parlem de qüestions d'abusos o de violència. Però hi ha un element de potser prevenció, educació digital o simplement pedagogia a l'entorn digital que molts pares no tenen tant a l'abast perquè és un món molt nou i és un món molt complex i és un món molt privat perquè es produeix en pantalles que només es veuen a la intimitat i segurament a molts pares els hi falten eines. Què els dieu des de Save the Children? De quina manera podem ajudar els pares, els responsables de les criatures, a tenir més eines per educar i protegir a les criatures?
Clar, efectivament, aquest sistema judicial no ha de millorar, no, només el sistema judicial, sinó que ha d'anar acompanyat, com bé dius, d'una educació sexoafectiva de qualitat, una educació també en les noves tecnologies, que també és un aspecte, no, que hi ha molt camí per fer aquí a Catalunya, però també a la resta de l'Estat espanyol. I aquí el que diem nosaltres com a organització és que no només podem posar la responsabilitat en les famílies, que evidentment, doncs, tenen també molta part, no, d'aquesta sensibilització o educació cap als seus fills i filles, però també de les administracions, no, perquè al final elles, no, sobretot pel que fa a l'educació, hem d'intentar avançar cap a que hi hagi un currículum estructurat d'educació sexoafectiva a les escoles, que també en aquest currículum s'inclogui tota la part de riscos en línia, de com actuar davant d'una situació d'aquest tipus, perquè al final, no, moltes d'aquestes famílies, com bé dius, no són prou conscients, no estan prou sensibilitzades amb els riscos que suposa donar-li un mòbil a un nen de 10 o 11 anys, que de fet és l'edat en la que hem detectat que es comencen a donar els mòbils. Cal recordar que, per exemple, l'accés a les xarxes socials, l'edat mínima a Instagram són 14 anys i estem donant dispositius mòbils a nens més petits, no? Uh-huh. Llavors, aquí el que hem de fer és molta pedagogia a nivell de famílies, però que també responsabilitzar d'alguna forma les administracions perquè també entomin aquest tema com una prioritat. I, de fet, sí que som conscients que el govern de la Generalitat ha presentat un pla de digitalització responsable que, no, amb aquesta prohibició dels mòbils a les escoles, però, clar, evidentment, prohibir només els mòbils en l'entorn escolar no és una solució definitiva que els nens i les nenes, doncs, siguin del tot conscients dels riscos que suposa. Per la qual cosa, aquesta millora del sistema judicial sempre ha d'anar acompanyada d'un pla o una estratègia per sensibilitzar la població, les famílies i els nens i les nenes.
Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos al Són 4 Dies.
Gràcies, bon dia.
I també moltes gràcies als tertulians, al Joan Segarra, l'Eric Arenas, al Josep Cervera, al Javier García Bonomi i sobretot al Cisco Bages. T'estimo molt, Cisco.
Sobretot jo
t'estimo
també. Sou d'Uai.
Bueno, si no ens baralléssim, què seria aquesta tertulia?
Seria un rotllo. Seria una cosa com aquests mallorquins, que són alguns gossos.
5 minuts i tornem. Desordre global amb en Martí Serra. Fins ara.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.